ara sí, va, que és tard i vol ploure. Bé, no vol ploure, però hem de parlar de moltes coses. Bon dia als tres.
Bon dia.
Molt bon dia.
Hola.
Hola, com esteu?
Què tal? Pues mira, jo content. Si ara m'he de treure ja una targeta de sobre, o la de Bankia o la de Tari, només serà una, que en tinc dos. Jo tinc dues. Aleshores, mira...
Si no es consoles, perquè no vol.
No, home, clar, clar, imagina.
Ah, ja està. Va, per on comencem? Porteu més novetats? No, sí. No he fet res de deures, jo,
No mirem res.
Res.
Mira,
no passa res.
MasterChef Celebrity 5. Hi ha la cinquena edició.
Ja vam per la cinquena, no he vist ni la primera.
I estem morts de son.
Sí, estem morts de son,
no,
perquè el programa va durar 4 hores.
4 hores?
O sigui que ens hem recuperat,
Jo crec bueno, 4 hores i jo crec... 4 hores i jo crec que van fer dos plats només, no? Perquè jo em vaig anar a dormir i encara anava pel segon. Encara estaven a un castell, dic,
home,
mare de
Déu. Home, hi ha les tres proves, com sempre, no? La primera, la que fan exteriors, i la d'eliminació. Tot continua igual.
Ah, l'última no la vaig veure.
No m'estranya. La dinàmica és la mateixa. Sí que és cert que és un programa que es nota que hi ha caler, perquè, a més, el càsting és espectacular. Célia Villalobos, aquesta t'agradarà, ens donarà molt de joc. Florentino Fernández, que fa una mica el paper de sempre, d'esperonar, de riure... O sigui que és un programa que trobes una mica de tot. I després, per exemple, tenim la Terremoto, Josie, jo què sé, Ainhoa Arteta, que vigilem amb Ainhoa Arteta, que ens donarà moments de glòria.
Gran caràcter, ja es va començar a barallar amb tothom.
Sí, i ja comencen les primeres bronques. Ahir Jordi Cruz, que això ja ens agrada, perquè després això dona també molt de joc a les xarxes socials, va esbroncar a Jesús Castro, perquè sembla ser que havia llançat massa bonito a les escombraries i, clar, això no es pot permetre en un programa.
T'has quedat morta, no, Rosel?
Sí, sí.
Sí, que jo... et veig que vas com dia, no? Oh, sí.
Home, si s'ha de llançar el bonito...
Escoltem, no, pues, si voleu. Mira, digues.
No, digues, ara diré.
No, era per escoltar el tall, sí.
Vinga, va, escoltem.
Tu, amigo mío, ¿qué estás buscando aquí?
Yo estoy buscando aprender en un mundo que me gusta, la verdad.
Aprender, te lo puedo dar. ¿Y discutir conmigo?
¿Cómo? Si lo busco.
No.
¿Y tú conmigo?
Ni mucho menos.
Ah,
pero tú quieres aprender, ¿verdad?
Oye,
yo para eso he venido.
¿Sabes cómo se aprende? Con la verdad.
Pero quién
¿cómo
aceptas
las críticas?
¿No?
Yo bien. Si no, no hay aprendizaje posible,
vale.
Si no me lo dices.
Tus dos platos son una pedrada.
¿Vale?
El nivel de cocina es bajo y la actitud que te he visto es muy nerviosa, muy insegura. Y yo te hago por un hombre valiente y con ganas de hacerlo muy bien.
Mira, un hombre valiente, quin concepte, quin concepte. Bueno, pues jo, mira, jo no estic d'acord amb això que diu la Rebeca, de que el càsting és boníssim, perquè jo trobo que aquí falta algú que s'emporti tots els diners, no? Que sempre hi ha un,
sí.
I en guany, diguéssim, són tots com ja... Bueno, clar, ja no hi ha més famosos a Espanya.
No, home, però
ja.
Els diners són per una ONG, en aquest cas, l'Al Celebrity.
No, però clar, però, sí, home, sí, però que ens cobren cada dia que van, vull dir, perquè els tenen un sou.
Sí, vull dir
que sempre hi ha algun, un Mario Vaquerizo que és més caro, una Viviana, o un Boris, o... I en aquesta edició trobo que ja tot és com B-list, que diuen els anglesos. Hi ha A-list, B-list i C-list, no?
Però...
llista B.
Ja fins i tot fills D, el fill de José Coronado. Que
exacte, exacte. Sí.
Bueno, que aquest serà el nou Miguel Ángel Muñoz, perquè és una mica tendre, salvo bona persona. Aquest jo crec que agradarà...
Jo he trobat això, he trobat que el càsting, bueno, pues és una cosa així. Aquest, Célia Villalobos, que ha anat a Masterchef, diguéssim, no sé, a que la valorin.
Evidentment.
No, jo és que flipo. Vull
fa
dir, una
molt
senyora...
morbo que una ministra una... digui sí, xef, i plori, perquè va
bueno,
plorar.
No, però independentment d'això, o sigui, és una senyora que va dir ahir que havia anat perquè la gent la prengui en sèrio, perquè la gent la valori, una senyora que ha estat presidenta del Congrés, ha de dir aquestes idiotades... Vull dir, a passar-ho bé... Si aquesta senyora jugava al Candy Crush...
Això te n'ho va dir, aquesta senyora del Candy Crush...
Home, per favor, que no, home, que no. Vull dir, jo vaig flipar. I aleshores, no sé, ho vaig veure una estona... I, no sé, jo...
Doncs jo crec que ens donarà joc. Aquí a Catalunya ha fet un 25-7, o sigui que ha agradat.
No, que sí, que sí.
Els catalans ens encanten els realities de cuina, ens encanten.
Que és un programa que està bé.
Ha funcionat millor a Catalunya que al conjunt d'Espanya.
Que és un programa que està bé. Ara, jo estareu amb mi... Jo crec que els tres cuiners que presenten el programa, quantes edicions porten? D'aquestes 5 i de les altres 15?
Sí.
Moltíssimes.
I encara no han après a llegir. Vull dir, no...
Però t'agrada més l'Eva González com a presentadora o t'agrada més que ho presenti el jurat? Perquè a mi em funciona amb el jurat.
Molt millor.
No, bueno, és que aquest programa no té presentador a cap país. Aquí van posar Eva González perquè com que aquí encara, diguéssim, a Espanya, encara ha d'haver-hi una noia guapa, mona, alta, que guste, però clar, Eva González pot presentar això, La Voz o el Telenotícies, que és igual.
Que
és la mateixa persona.
Raquel Sánchez Silva, que és una de les concursants, va dir que ella mai aniria a cap reality o talent. I mira, s'està menjant les seves paraules.
Ja ahir...
No,
sí,
però va dir que no aniria a cap reality que hagués presentat ella. Bulgendi suposo que és la isla de la isla, bueno, supervivientes
o maestros de la costura.
Mm. Bueno, això tampoc m'haig dit mai, perquè no vagi a ser que hagis d'anar a solo sola.
És divertit perquè hi ha molts humoristes que donen, que en principi són els que donarien molt joc, Edu Soto, David Fernández, però a mi el que em va fer riure més va ser Josie. L'estilista Josie va ser el que va fer moments més hilarants.
Jo he de reconèixer que a mi m'atabala una mica el cervell, el Josie. Però al final...
Tu no saps ni qui és, no?
No, Rossell, no tinc ni idea.
Clar, és que jo crec que això, no ho sé, jo crec que no anem bé, per aquí.
Perdona.
No, nosaltres.
Vam recuperar el Crispin Klander.
Un personatge nou?
Home, tampoc.
Molt nou. Perquè Florentino Fernández ha fet justament una fusió d'ell i de Josie, que es diu Flowsy, però jo quan l'escoltava veia Crispin Klander tota l'estona.
Pues si se pueden dar besos al jurado, yo tengo mi prefe.
¿A quién se lo darías?
A Jorge.
¡Ay!
Jorge está muy usado.
Jorge de Manresa. A lo mejor hoy no caerá la breva, pero otro día la buscaré.
Sí, no te preocupes, esto llegará, Flossi.
Madre mía.
Quin nivell, no?
Bueno, sí, i això és poc, eh? Vull dir que això són 4 hores d'aquest nivell, o menys.
Però dona per tot, perquè, per exemple, està la Celia Villalobos, exministra, allà escamant les truites de riu, i dona temps també per parlar de política. Escolteu-la.
Celia, ¿más marianista o más andarista?
He sido siempre muy del PP. De un PP progresista, abierto...
Hasta ahora que estás en el equipo rojo,
¿no? ¿Dejaste de ser andarista? Porque hubo un momento que dejaste de ser andarista.
Pues sí, cuando empezó a meterse con Mariano.
Pero si lo nombró él.
Por eso. Y yo, la lealtad para mí, hija mío, el Aznar va y nombra al Mariano, pensando que él va a estar detrás en una sillita.
Però així, quina manera de parlar dels seus companys de polítiques aquesta.
I sobretot que ella troba que el PP és un partido progressista i abierto. Jo, realment, aquesta senyora...
Va ser molt divertit perquè els divideixen entre equips, l'equip blau i l'equip roig.
A la prova d'exteriors.
En ella li va tocar l'equip rojo i anava dient, és la primera vez que he querido que ganen los rojos.
Ja és una mica jo crec que el que buscaven de Villalobos, això, que s'emocionés, que va ser el minut 1, o sigui que està una mica així fluixa d'ànims, i per cert, que han eliminat l'accés prime time, però el que diem, si eliminen l'accés, però després del programa estàs fins les 2 de la matinada mirant, no sé què hem guanyat jo, hores de son, no, ja et dic.
Bueno, clar, però aquest programa els hi funciona tant que els fan llarguíssim, vull dir que és una cosa que... Però clar, jo ahir ho mirava i pensava, bueno, però per tallar un bonítol, hem d'estar 2 hores i quart.
Sí, és un programa que...
Per posar una mica de bonítol a sobre d'un aguacat, mare de Déu.
Estiren el xiclet perquè funciona.
Veus l'edició americana, que dura 50 minuts,
exacte.
I aquí se fan els formats internacionals, però es multiplica per 4 la seva durada. És horrorós.
Santi, què passa a Telemadrid?
Mira, jo és que vull parlar-vos d'una cosa, perquè jo ara vaig a fer com una mica... Avui faré com una mica un anàlisi periodístic, perquè, clar, jo sé que, pues, ja entenc que editar un programa com el teu, pues, és difícil trobar notícies, fer-les d'una manera diferent, trobar una línia de contingut i tal. Bueno, pues jo em miro molt un programa de Telemadrid que es diu Juntos, que m'apassiona, que és un programa que el fan després del Telenotícies de Telemadrid. I és un programa com d'actualitat, amb uns presentadors que donen pas a notícies com d'actualitat, una miqueteta socials i tal. Bueno, i jo ara us vaig explicar com es pot construir a través del mecanisme de l'explicació d'una notícia, una informació del que jo considero que és el no-res. Us heu de posar al dia, això va durar 15 minuts, aquest tema.
D'acord.
Ja us avanço, a un programa d'actualitat. El tema era un tuit d'una noia que va penjar un tuit perquè es van a prendre un cafè a la plaça Major i li van fotre 3,20 €. No? Aquest és el tuit que aquesta noia va penjar amb una foto d'una tassa de cafè amb llet. Bueno, doncs perquè veieu com arrencava el programa, primer tema, primer esquer del programa, tot just després de l'informatiu, aquest era l'esquer, l'anunci. Aquest era el tema 1.
Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a ser emperatriz de lavapiés.
Tomarse un café en Madrid vuelve a ser noticia, pero no por nada relaxing.
Este fin de semana he tomado el primer café de mi vida en la Plaza Mayor, Madrid. 3,20 €. No volveré jamás.
Què trobes? Així com a part del Covid, de tots els pressupostos, dels temes així importants...
Bueno, els problemes que preocupen a la gent.
Bueno, doncs atenció, perquè ara ja anem una miqueteta més endavant. Ara ja anem al tema amb els presentadors, donar-li ja més empaque.
Así de rotundo, así de contundente, que dice que no va a volver, pero ¿cómo es posible que un cliente diga que no volverá jamás? ¿Qué le ha pasado con su café para que sea tan tajante? Tony es el café de la discordia con sus críticos y sus defensores.
Sí, y nunca un café en la Plaza Mayor de Madrid había causado tanta polémica desde aquella mención en inglés de Ana Botella. El tema, ahora, el precio.
¿Vale? Es que fins aquí ho teníem.
Mai un cafè havia generat tanta polèmica.
Però sobretot una noia que porta, exactament per aquest tema, el van tractar dues hores després d'arrencar el programa. Una noia que porta tota l'estona parlant del cafè i ella es pregunta que què habrà passat. Pues ho hem vist des del principi, filla meva. Bueno, i és la presentadora. Atenció, perquè després, per fer-ho més polèmic, s'ha d'incloure més elements polèmics.
Entre las respuestas a este tuit hemos encontrado la de Secretos Madrid, un perfil que cuenta con casi un millón de seguidores. Le contestan poniendo en valor el entorno, y es que no es para menos, dice así: espero que al menos hayas disfrutado de las vistas y de la historia de esa maravillosa plaza, vale mucho más que esos 3,20 €, un saludo. En fin, la polémica está servida.
La polémica sigue servida, yo no sé dónde está la polémica, pero...
No la veig en lloc.
Pues espera, que no hi ha notícia.
Espera't, un moment, perquè encara hi ha una miqueteta més, perquè ara anem a la font, anem a parlar amb la noia que va posar el tuit.
Oh, goita.
Le queremos preguntar a la principal protagonista que la tenemos aquí, además en un formato innovador, porque la vamos a entrevistar en directo vía Skype.
¡Oh, muy innovador!
Sí, ¿no? Eso también es verdad.
¿Cómo he vivido toda esta situación? Bueno, Nay, buenas noches. Menuda la que se ha formado con toda esta situación, ¿no?
Sí, la verdad que no fue un...
Bueno, pues menuda, ¿no? La que se ha formado realmente, la paraula era exacta, menuda. No crec que hagi estat tan gran. I, a més, atenció ara, perquè, clar, quan tu estàs en aquesta situació, la polèmica està sorbida, menuda que se ha formado, quina barbaritat de tema... També s'ha de preguntar a un especialista. Atenció, quan els presentadors introdueixen a una psicòloga per preguntar-li per cas.
Ana Villarrubia, en tu condición de psicóloga, ¿cuál es la opinión que te merece todo este tsunami o lo que ha dicho Anaí?
Pues me sale la vena mediadora, lo siento mucho. Me sale la empatía por ambas partes. Exagerado es el precio del café, exagerada quizá también un poco la reacción, ¿no? Yo entiendo que el empresario diría, bueno, es que...
Sí, exactament, podríem dir que exagerada la redacción, diguéssim.
Exagerats vosaltres, no?
I atenció, perquè el final ja és apoteòsic. Després d'haver liat tot això amb el café de 3,20 €, un reporter amb una pantalla fa una anàlisi del que val un café arreu d'Europa a places semblants. I ell mateix es carrega la seva pròpia notícia.
Pues vamos a hacer un recorrido y empezamos en Roma. Imagínense en plena Vía de la Conciliazione sentado en una terraza. Allí el café les costaría 4,50 €. Segunda parada, Ámsterdam. 5 € por un café solo, barato. Ya ven, no es, pero vean Londres, muy cerquita del Big Ben, ya pagarían 1 € más, 6. Pero si prefieren un cappuccino, atención, el precio se dispara hasta los 8 €. Y nadie duda que París es una ciudad cara. Y si no, miren, porque en una de las cafeterías de los Campos Elíseos, allí el café le saldría ni más ni menos que por 6,50 €. Ya ven...
Clar, que és que surt barat, el de la plaça.
No, home, és que la noia tornarà, eh? Vull dir, la noia dels 3,20 € anirà a fotre de cafeïna fins que entri amb un atac
de
nervis. Perdona,
és que la noia encara no creu que l'hagin trucat perquè això sigui notícia.
I a més que l'hagin trucat per Skype, que és una cosa revolucionària.
Super revolucionària.
Us juro que van ser... Jo no m'ho podia... Bueno, jo el miro molt aquest programa perquè d'aquestes ne fan cada dia 6. Però clar...
Que van curs de temes, no? I a la reunió,
bueno,
qui li compra això?
No tinc ni idea, però clar, això va durar 15 minuts i jo pensava, però bueno, a on aniran ara? A parlar amb Juan Valdés? No ho sé, no sé com es pot estirar més la notícia.
Boníssima.
Bueno, perdoneu pel meu anàlisi, eh?
No, l'anàlisi exhaustivíssima.
Cas que passa és que jo ja me canso de veure la tele. Veig coses molt de prestigi, saps?
Ja. Alternatives.
Alternatives, al periodisme. Sí,
sí. De prestigi com el que s'estrena, torna demà, una nova temporada, a TV3.
Torna demà al Polònia, finalment.
Que bé.
Finalment, pensàvem que no...
Jo aquest sí que el miro, eh?
Molt bé.
Adéu, dona.
Sí. S'acostuma a mirar després, vull dir, en diferit, diguéssim.
No, sí, cosa que vegis la tele en directe.
No, fos cas, no.
Doncs ens havien dit
el Jon que... Ho has de reconèixer que el veus en diferit per saltar-te coses, no?
Ho veig
avançar-li ràpid. Avançar-li ràpid alguna. Home, i tant, Sí, alguna cançó, alguna cançó d'aquelles que són una mica llargues, a veure.
Apa, vinga aquí.
Doncs semblava ser que tornaria a principis de novembre per la baixada d'ingressos publicitaris, però finalment demà torna al Polònia i compleix, atenció, 15 anys.
Està d'aniversari al Polònia.
Macaulay Culkin fa 40 anys, fa 15 anys.
Quina relació té Macaulay Culkin?
Pues que ens sentim, jo me sento vell, de dir, ostres, però si no fa gaire, no fa tant que va començar.
Hosti. Jo em faig 40 també aquest any. Som sempre he tingut moltes coses en comú amb Macaulay Culkin.
Esperem que no.
I després del Polònia demà, també estrena de la segona temporada del Persona Infiltrada, concurs d'intriga en què un famós passa un dia amb una família, però la família, hi ha algú que no és de la família, que és una persona infiltrada. El primer programa, la Carme Ruscalleda, demà visita una família que amb la jubilació ha descobert el sexe tàntric.
Aquesta és la nostra habitació. Per què el color vermell? Que el color vermell és un color...
Quan els negocis no van bé, et queda posar una llum vermella i sempre hi ha clients.
Se la veu molt interessada.
Llançada, allò que no es talla,
Deixa'm provar si em surt a mi.
I tant.
Oh, en rampa i tot. Oh!
Què estan fent? Se senten orgasmes.
Oh!
I entra, la Ruscalleda.
I entra. No l'havíem vist mai en aquesta situació. Realment, la Ruscalleda s'integra dintre la família, li proposen introduir-la en el tantra, i això fa.
Jo crec que és una convidada sempre agraïda, la Carme, sí, perquè dona molt de joc, és meravellosa. Sí que tots a veure Persona Infiltrada. Jo crec que, a més, el Tó no ho sap, però els rodatges estan sent complicats amb el tema de la Covid.
Els rodatges amb la Covid està sent complicat en tots els rodatges. Es fan PCRs a tothom, amb mascaretes es desinfecten els espais, es pren la temperatura...
Si un convidat et surt que o algú de la família que el té, llavors has
d'aturar.
Bueno, i escolta'm una cosa, i fes el favor de fer-li una menció a la nova presentadora.
Evidentment, que tornem la Marta Torné, evidentment.
Evidentment. Aquí parlant com si això fos lo de sempre.
Com si n'és sol, no? Com si el programa n'és sol.
No, però bueno, canvia la presentadora. Està la Marta.
És molt bona presentadora i és la primera, és el primer programa que presenta TV3, la Marta Torné. Per tant, gran novetat.
Molt bé, una cara nova, doncs, a TV3 nova, tot i que ja coneguda, però conegudeta, la Marta Torné. Va, crec que ens dona temps per una novetat més.
Mira, es va estrenar divendres la segona edició de La Voz a Antena 3, perquè recordem que abans es feia a Telecinco, amb les tradicionals audicions de cega. Si voleu, escoltem una petita píndola de la gent que va sortir cantant.
Recuerdo que al llegar ni me miraste. Fui solo una
Esperaba para nada que cantase esto.
Sin embargo, fueron tuyos.
Aquest és una de les participants.
Sí, i jo crec que té molts punts per... guanyar,
No, Laura, no. És el director general d'Antena 3.
En què consisteixen, no, les audicions?
No.
Ah, mira, doncs jo t'explico. Surt una persona, canta, ells no la veuen, estan d'esquenes, i si els agrada, premen un botó vermell, es giren, i aleshores aquesta persona entra a formar part de l'equip del coach corresponent. Que, per cert, la Pausini va ser la millor en diferència, la que dona més joc al programa.
Home, és la més llesta, perdona.
Molt boja, però un boig divertit. Però boig divertit.
La Laura Pausini és la més llesta d'aquí a Lima.
I el Pablo López, l'Orozco,
Alejandro Sanz.
Alejandro, sí.
I la Laura Pausini. Està bé, Les audicions de cegues també jugues una mica. Mira, l'agafaran. No, estàs a casa, és entretingut. El que passa que jo crec que ara... es passen una mica amb els moments aquests emotius, històries commovedores, per tocar la fibra al telespectador, i això jo crec que n'abusen.
Ja.
No sé,
i veus una
no
cosa, Rebeca, veus una cosa que parlava abans al principi de Masterchef, t'has oblidat que ho presenta Eva González.
Sí, però és que, perdona, té un paper tan residual que gairebé ni la veiem. O sigui, és una mica el que feia Masterchef, sí. Que presenta fer... perquè ens ho diuen, perquè si no...
Es podria fer perfectament sense presentar.
Totalment.
No ho trobaríem
totalment,
a faltar.
Totalment.
Molt bé. Doncs, avui
Eva González, saps qui és?
Sí, perquè surt a la revista.
Veus? Clar.
Avui les has tingut, també, les revistes, o no?
No, no encara. Les has tingut. I, clar, avui no, jo que venia preparada a parlar de qui toca parlar avui les revistes. A veure, Cesc,
aviam,
qui surt a les revistes avui? L'Albertino Esborne, la Borrego,
és que escolta, Pat Padilla. És que escolta.
Que, per cert, Albertín tenia programa divendres i realment va continuar funcionant, No,
Antonio David. No, mira tots. Maria Teresa,
La Campos.
La Campos.
La Borrego. Diego la setmana passada, la Campos aquesta setmana...
Mira, aquesta, claro, aquesta és la neta de la Campos.
Ja t'ho han explicat, que té un germà, no? Tenia un germà secret a Màlaga, la Terelu i la Borrego.
Ai, no ho sabia, no han sabut ara.
Ella sí que ho sabien. No ho sabia l'opinió pública.
Home,
l'Antonio David que no ho sabia.
Donava poc joc al Sálvame i va dir, vaig a dir això, aviam si...
I és fill de la Maria Teresa Campos i de qui més?
No, home, no. És fill del pare d'elles, amb una altra relació.
Sí, per part de pare.
Sí, per part de pare.
És per part de pare i per part de Màlaga.
I després de la setmana surt una parella així com molt, molt mona, estupendos els dos, que han tingut una criatura, són uns duquers de Huéscar.
Veus? És que clar. Fixa't tu.
La futura duquessa d'Alba.
Fixa't tu com està el país, que els duques han de sortir a la revista Semana.
Ai, quines coses, eh?
No a Lola, a la revista Semana.
No, i això què vol dir? Que no anem bé?
Que està la cosa molt acabada. Vull dir que això serà ja república, ja.
Malament.
S'ha acabat l'aristocràcia.
Això el que serà és que s'acaba ja aquí, perquè ve l'apocalipsi. Per tant, Tono, Santi, Rebeca, moltes gràcies.
Plaer.
Setmana vinent. Adéu.
Adéu.